Ahir, mentre consultava les xarxes, vaig llegir un post que deia: jo no sóc feminista, perquè tinc germans, pare, fills, nebots, amics, però no deia res que, gràcies al feminisme, avui dia les dones votem, accedim als estudis superiors, ens podem divorciar, podem avortar, no necessitem el permís de ningú per treure'ns el carnet de conduir o simplement per obrir un compte corrent al banc. Tot això ho hem aconseguit gràcies al feminisme, però desgraciadament encara queda molt de camí per recórrer. El sostre de vidre, la bretxa salarial, la desigualtat laboral i la violència masclista són només algunes de totes les branques que encara ens queden per podar. Tant de bo no existís un dia per reivindicar el paper de la dona treballadora, perquè això significaria que hem assolit la igualtat. I tant de bo professionals com l'Alma tinguessin el mateix reconeixement i les mateixes oportunitats que els seus companys, sense cap condicionant més que el propi mèrit personal i laboral. Ja fa uns anys que, a Olèrdola, commemorem el Dia Internacional de la Dona. L'any passat va ser el meu torn de sembrar una llavor d'inquietud i feminisme en aquesta mateixa jornada, que recordo amb molt d'afecte. Un any després li passo la torxa a l'Alma per seguir il·luminant aquest camí de lluita cap a la igualtat. Feliç jornada de commemoració de la dona treballadora i que no pari la lluita.
Bueno, en primer lloc, bona nit a tothom. Perdoneu una mica els nervis. Bueno, moltes gràcies per la presentació de la Vicky i després doncs, a l'Ajuntament i a totes les regidores una mica doncs, per donar-me aquesta torxa per poder una mica doncs, continuar aquest llegat de dones d'Olèrdola. I quan se'm va donar aquest encàrrec sempre no, pensava a veure quina cosa puc explicar jo, no? Quina part meva puc aportar amb el feminisme. Bueno, com molts ja sabeu, soc infermera i part de la meva tasca és ser infermera d'un programa que es diu Salut i Escola, d'acord? Llavors, no sé si mai havíeu escoltat o havíeu llegit aquesta frase en algun lloc. La juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. ¿Algú de vosaltres havíeu escoltat aquesta frase alguna vegada? Òbviament parla de jovent, no? Parla d'adolescents. Penseu o teniu alguna data de quan va ser que està aquí, va dir aquesta frase en algun moment? Penseu alguna data? Fa poc? Fa molt? Fa molt? Fa poc? Vale, doncs aquesta frase és de Sòcrates, és de fer fa dels mil anys. I és molt curiós perquè aquesta imatge que tenim de l'adolescència, que són molt dolents i que ens posen allà al límit sempre, doncs és una cosa que ja ve de molt antiga, no és una cosa nova. I en canvi, els adolescents són el nostre llegat. Vull dir, són persones que s'estan construint i que mereixen tot el nostre respecte. Perquè el seu cervell no és com el nostre, estan en poda i han d'aprendre i passen per totes aquestes etapes que són normals. Val? Llavors, una mica, quan vaig començar aquest programa Salut i Escola, si per aquells que no el coneixeu, és un programa en el qual està compartit entre el Departament de Salut i el Departament d'Ensenyament. Llavors es tracta d'una infermera, en aquest cas jo col·laboro amb dos instituts del Penedès, va als centres educatius i fem una mica d'enllaç entre el que és la salut i el que és l'educació, és a dir, quan si tenen un brot de dos pèl·lines, si hi ha algun cas de sarna o alguna cosa, doncs són consultores. Una altra cosa de les que fem són fer tallers. I aquesta setmana aprofito que ha vingut la notícia de tot aquest tema de l'equitat menstrual, que suposo que ho va escoltar, en què a partir d'ara totes les persones menstruals, a través d'un QR, podran anar a la farmàcia i recollir un producte menstrual reutilitzable. D'acord? Llavors, Aquest programa es diu La meva regla, la meva regles, i és un programa que està impulsat per l'Estratègia Nacional de Drets Reproductius per a les Dones. D'acord? Llavors, aquest taller es fa, l'any passat es va fer a tots els tercers d'ESO de tota Catalunya, va ser compartit entre treballadores i infermeres de salut i escola, i una mica posava el focus en tres coses. Per un cantó, parlant de l'impacte mediambiental, és a dir, tots aquests productes menstruals estan fets de plàstics, tots els que no són reutilitzables contenen una quantitat de plàstic que és indigent, és infumable. Llavors, es calcula que només a Catalunya, de les dones, no, les persones que menstruen a Catalunya, es generen 9.000 tones de plàstic a l'any. Les tenim a les platges, trobem tampons, compreses, i allò no es digui degradable, contamina moltíssim, d'acord? L'altra qüestió que també vol abordar, i és molt important pel tema de l'equitat, és que les persones que menstruen tenen una despesa que les persones que no menstruen no tenen. I aquesta despesa suposa uns 125 euros l'any. Això, si multipliquem per tota l'edat fèrtil d'una persona que menstrua, doncs són molts cèntims. I això no és equitat. Llavors, una mica, la idea de donar aquest material que és reutilitzable és una mica per estretar aquesta bretxa que tenim. D'acord? I l'altra cosa que és molt important és també parlar de tots els mites i tots els tabús que tenim en la nostra menstruació, perquè en tenim molts, moltíssims, mal? Des dels anuncis, que la veritat no sé què es fa, però una mica no sé si hi ha un publicista per aquí, però bueno, no, tots sabem que la sang és de color blau, no? És de color blau. A tots els anuncis de compreses la sang és de color blau, no? Per què posem que és de color blau? La sang és vermella. No passa res, no és cap cosa dolenta, la sang és vermella. I una altra cosa, neutralitza l'olor i, no? Te sentiràs límpia. I tornem amb aquest tabú i amb aquest mite de que la menstruació és una cosa bruta i que hem d'amagar. I que a més hem de tapar l'olor. Mal? I la menstruació fa olor a sang. No fa olor a cap cosa dolenta, no és cap cosa dolenta. No hem de neutralitzar res. El que passa és que tots aquests plàstics i tots aquests químics amb la sang fa una olor especial, però no fa olor a podrit, no és una cosa que haguem d'amagar. És una cosa natural. I quan vam estar, jo vaig tenir la sort que vaig poder anar amb la Míriam Molina i la Montse Rota, que són dos llevadores de la CIR que m'estimo moltíssim, i vam poder veure totes aquelles inquietuds que tenien les joves, que ens pensem que els joves i els adolescents tenen moltíssima, moltíssima informació, no? Perquè ho saben tot, això pensem nosaltres, que ho saben tot, però tenen molt poc coneixement. I llavors et trobes i quan fas aquestes xerrades et pregunten coses molt curioses, com per exemple, si em poso una copa menstrual, me l'he de treure per pixar. Clar, això és una cosa molt greu i fa riure en realitat, però realment ens adonem de la poca vocació en el cos i en l'aparell reproductor de les dones. Perquè quina informació ens van donar? Perquè es limita que tens ovaris, que tens una vagina, que et ve la regla i ja està. Ningú t'explica el clítoris a l'escola quan t'explica el sistema reproductor. O sigui, de fet, l'anatomia del clítoris es va acabar de definir el 1998, o sigui, fa 3 dies. Mal? Llavors, tot això hem d'anar posant gotetes per poder donar aquesta informació i aquest coneixement a totes les joves i totes les joves. D'acord? L'altra cosa que fem, a part de fer aquests tallers, que per cert, si algú vol després o té dubtes, he portat el kit que es va repartir a totes les joves de tercer de l'ESO, que aquest any el farem a les de primer, però ja no repartirem productes, el recollireu a la farmàcia. Si algú té dubtes, doncs jo reso després els que tingueu. Fem una mica del que és la consulta oberta, que en diem. I és curiós perquè quan vaig començar a fer aquest programa, fa 10 anys, em vaig espantar moltíssim per pensar, a veure què m'explicaran, perquè a més la consulta és confidencial. És a dir, que allò que m'expliquen queda entre la persona que ve i amb mi, i no puc explicar a ningú. I jo tenia molta, molta por, perquè crec que les adolescents fan por, no? I llavors em vaig formar molt, molt, molt amb el tema drogues i resulta que qui venia a la consulta
Eren joves, més aviat noies, amb molts problemes d'autoestima. Molts problemes d'autoestima. I quan estem parlant d'autoestima, no? És d'aquell valor que tu et dones, tant positiu com negatiu, i de què depèn moltes vegades del meu autoconcepte, de com em veig jo i què passa. Que tenim molts estereotips encara i tenim molta feina per aquí a fer, perquè no tenim referents femenins en qui ajornar-nos. Quan tu mires a les revistes o mires a la tele, normalment tens noies superboniques, amb uns cossos estupendos, sense grans de la pell, sense cap tipus de pell, i perfectes, perquè totes són perfectes, les que surten a la tele i als TikToks. Jo he arribat a veure TikToks on s'explicava a les noies que per tenir les dents alineades havien de fer una llima i llimar-se les dents, o fins i tot tallar-se les pestanyes per poder-se enganxar aquelles de... que són, no? Són superllargues i superboniques. O pàgines web on et diuen que són pro Anna i pro Mia, que són pro anorèxia i pro bulímia, i llavors et donen tips per quan tens gana intentar-la amagar, menjant xiclet, bevent aigua, i tanquen una pàgina i n'obren tres més. I això és el que les noies d'ara estan veient a les xarxes socials. Això són els estereotips, això són els models que els estem donant. Si jo tinc un concepte que el meu cos no és normatiu, que jo no entro dintre d'aquests paràmetres, òbviament la meva vida estarà pendent de fer una dieta i d'estar estupenda i maquíssima amb un ideal que és completament irreal. I tenim noies que en comptes d'estar estudiant per fer el que vulguin i per somiar el que elles vulguin i que vulguin ser, pensant i esclaves de dietes i de productes cosmètics. I tenim un problema. Llavors, m'agradaria dir que només les dones tenen pressió, perquè ara comencem també amb els homes, ja sé que no és el dia dels homes. Però, si busquem, per exemple, estrògenos, no? Que és la, no? Busquem al Google, que és la hormona femenina per excel·lència, trobem doncs, bueno, una molècula i trobem per aquí un úter i uns ovaris. Però si busquem testosterona, trobem aquestes imatges. Trobem una hormona per aquí, però tota la resta són cossos d'homes, que tot el d'aquí està així. No? Llavors són cossos que són completament irreals. Llavors, quins referents tenim? Ara, per sort, comencem a tenir referents de dones esportistes. Comencem a tenir doncs, l'Aitana Bonmatí, l'Alexia Putellas, i comencem a tenir altres referents. Però clar, les que estem aquí ara, quins referents femenins teníem? La Clàudia Schiffer, la Naomi Campbell, i que sapigueu que llegint un llibre que es diu, si no l'heu llegit mai, us el recomano molt, que es diu el mito de la belleza, de la Naomi Wolf, que el que diu ella és que les models, quan van començar el boom aquest de les top models al 90, el pes va baixar una mitjana de 20 quilos de totes les models. 20 quilos, són molts quilos. Llavors, aquesta senyora, la Naomi Wolf, té una frase que és molt lapidària però que a mi m'agrada molt, que és que la dieta és el sedante més potent de la història de les mujeres. Perquè mentre que estàs aquí, no estàs pensant en altres coses. És una manera domesticar, com diu la Ivone Wolfa, una psiquiatra perinatal. I llavors anem una mica més enllà i busques, perquè clar, moltes dones, moltes més dones que homes, acaben amb un trastorn de la conducta alimentària, amb anorèxies i bulímies. I llavors aquesta enquesta, que és d'una associació contra l'anorèxia i la bulímia de Catalunya, doncs no sé si els d'allà al fons ho veieu, però si no després us ho comento, que van fer una enquesta amb joves de 12 a 16 anys. Són joves. Doncs el 40% canviarien algun aspecte del seu cos. I de fet, un 23% havien fet dieta, però és que un 39% havien rebut crítiques del seu cos. Tenim un problema amb la cosificació i això nosaltres hem de fer alguna cosa. Per què? Perquè els adolescents, a partir dels 11 anys, els pares ja no són tan referents. Marquem una mica el camí i alumbrem-nos. Però els referents som abans i a partir dels 11 tenen les xarxes socials. Llavors, hauríem de fer alguna cosa, o almenys pensar una miqueta. I què passa? Sí, no només estem amb els joves, perquè clar, ara no sé si heu escoltat últimament que tenim les Sephora Kids. Que clar, hem de continuar llegant, no? O sigui que estar-hi aquí. Llavors, què tenim ara? Doncs nenes de 10, 9, 8 anys que són addictes a les rutines cosmètiques, que comencen a fer TikToks dient que part, no? Que no sigui que em sembla una arruga antes de los 20, que estan amb tractaments cosmètics diaris, fent-se exfoliacions i fent-se mascarilles facials per evitar l'envelliment prematur. I això és un problema, perquè això és el que estan veient, són els referents que tenen. I això nosaltres ho hem de modelar. Ho hem de modelar. Això no. Una nena de 8 anys posant-se cremes que estan provocant-se acnès i eczemes per posar-se tots aquests productes. D'acord? Llavors, una frase així també, que és bueno, una mica així, no? Soc una mica així radical amb aquest tema, però que és més difícil mantenir un fantasma que una realitat. No? Perquè allò és irreal, és que per molt que t'hi posis, és que mai arribaràs allà, perquè és completament irreal. D'acord? Llavors, una mica, què són els reptes que tenim per endavant? Perquè una cosa és, no?, la meva tasca com a infermera de salut i escola, però una altra és quina tasca tenim a partir d'ara en salut, val? Doncs posar una mica la mirada en la perspectiva de gènere, com molt bé parlàveu al manifest. Per què? Doncs perquè, per desgràcia, tots els estudis i totes les investigacions que hem tingut fins ara eren amb un model d'home blanc. I què passa? Que ara comencem, tot i que va començar el 1974 amb el Lalonde, que era el ministre de Sanitat de Canadà, que va explicar això. I això què explica? Doncs que per una banda, nosaltres ens agrada molt als sanitaris dir una frase que és que et mana més en salut el codi postal que el codi genètic. Mal? Perquè depèn d'on has nascut i les condicions del país on has nascut, doncs els teus gens es desenvoluparan d'una manera o d'una altra. I què tenim? Doncs que al centre tenim l'edat i el sexe. Sexe amb els, no?, amb els genitals que s'otorguen quan neixes, o sigui, amb el tema més biològic, però que s'ha vist que hi ha tot el que és el gènere, que són tots aquells rols i aquelles conductes que tenim d'hàbits, que influeixen moltíssim en la salut. D'acord? Llavors, quan parlo de que la investigació a les dones estem molt per darrere, em refereixo a que si busques, per exemple, el que són els motors de búsqueda d'articles indexats, d'acord? És a dir, tots aquells articles científics que es publiquen, doncs hi ha motors de búsqueda i aquest és un d'ells, el més potent de fer. Si quan has de buscar alguna cosa, vas a PubMed. Doncs a PubMed, si poses pròstata, surten 70.951 articles indexats. Però llavors, si busques les mastitis, que és la glàndula mamària femenina, doncs només n'hi ha 1.700. Amb això ens podem fer una idea de la inversió en investigació per a les dones que hi ha. I llavors aquí tenim un repte. Tenim un repte. Tenim un repte amb les desigualtats de salut. Perquè no sé si algú de vosaltres ha mirat el que són les enquestes de salut i el que són els hàbits en relació a quins hàbits saludables repercuteixen en aquelles malalties no transmissibles, és a dir, en els infarts, en les hipertensions, en totes aquelles coses que no transmeten, però són per hàbits de vida, no? Per fumar, el colesterol, doncs què s'ha vist? Doncs que les dones surten malparades i sobretot surten les dones que no tenen estudis superiors i que tenen poc recurs econòmic. I són les més malparades, més que els homes. I llavors aquí tenim molta feina a fer. Ens hi hem de posar. Això no pot ser. L'altra cosa, doncs, bueno, que ens estem adonant de coses que havíem donat per fetes i que resulta que no són així. Poso un exemple. El trastorn de l'espectre autista. Sempre havíem pensat, des de salut, ens havien dit que els trastorns de l'espectre autista, doncs els nens tenen una raó de 4 nens per una nena. És a dir, que el trastorn dels TEA eren més prevalents amb els homes que les dones. Doncs ara ens estem adonant que no és així, que poder estan infradiagnosticades
Per què? Perquè les eines que estem fent servir per diagnosticar, aquestes eines no valen per les nenes, perquè tenen uns criteris diagnòstics diferents. I ara s'està començant a investigar, hi ha un moviment que es diu autisme en pink, en rosa, que això és que estan fent eines noves per poder diagnosticar les noies amb el trastorn de l'espectre autista. I això és una cosa que hem de continuar investigant. I segurament, igual que aquesta, en seran moltes. I també, per exemple, que no sé si ho heu escoltat, però l'altre dia parlant amb l'Andrea, també parlaven el tema de l'infart de miocardi. Que també és cert que les dones, no? El típic infart de dolor al cor, suar, doncs sembla que amb les dones no és igual. I que tenen uns trets que són atípics, que en diem, que no són el típic infart. I això no ho tenim estudiat, ho hem d'estudiar més. Llavors això és un repte de futur. Bueno, no em vull enrotllar gaire més. Espero que hagi sigut una mica... a mi no us hagi avorrit gaire i moltes gràcies.